Luis Granados.
Somos el Time for DJs y os queremos desear
un feliz año nuevo y
una feliz Navidad.
Durant aquestes festes, continua escoltant el Prat Ràdio i gaudeix del Nadal.
El Prat Ràdio, al teu costat durant aquestes festes de Nadal.
Hola, soy Juan López del programa Dimensión Divertida, que se emite cada sábado aquí en el Prat Radio desde las 2 y hasta las 5 menos cuarto. Sé que me escuchas y así que te voy a desear todo lo mejor para estas Navidades. Tener lo mejor de lo mejor, pues a lo mejor es imposible, pero que lo pases lo mejor posible, eso sí que podemos aceptarlo y nos quedamos con eso, ¿verdad? Que lo pasemos lo mejor posible y que disfrutemos de toda la familia y los que más queremos. Un placer, Juan López. Feliz año 2026 también cuando llegue. Un placer. Dimensión Divertida.
Hola, soy Julio Gámez del programa Itinerarios. Os deseo una feliz Navidad y unas felices fiestas a todas y a todos en compañía de vuestras familias y amigos, y recordaros que todos los lunes tenéis una cita con la música en Itinerarios en el Prat Radio. Hasta luego y felices fiestas.
Hola, amic del Prat Ràdio, sóc en Valentí i sóc el director i presentador de Jazz Setmanal, el teu programa de jazz preferit, o així ens agradaria. Bé, tenim a tocar el Nadal, així que aprofito per desitjar-vos doncs unes festes molt felices envoltats de la gent que us estimeu i que al llarg del proper any es compleixin la majoria dels vostres desitjos.
Planeta Prat.
De les 10 del matí deixem de banda una mica doncs, el Nadal amb la gent gran que hem gaudit en aquest últim espai també de la temporada i encarem també l'últim espai de salut amb el Tinc al Cap a la ràdio. Avui abordarem l'alimentació conscient, ho farem de la mà de l'Helena René, ella és referent de benestar emocional i també de comunitària del Cap Ramon Avià. Què tal, benvinguda, com estàs?
Bon dia, gràcies.
I la Maria Cuevas, que és dietista nutricionista tant dels caps 17 de setembre com del Ramon Avià. Què tal?
Hola, bon dia.
Comencem per definir què és això de l'alimentació conscient i també per explicar per què esteu les dues, en aquest cas, de dos àmbits diferents, però que aquí, i moltes vegades també, doncs quan parlem de salut, no, és difícil compartimentar i tot és una mica doncs, holístic, general, sí. No? I s'ha de fer un abordatge doncs, des de diferents punts de vista.
Sí, ja hem decidit venir les dues perquè és un, bueno, un concepte aquest d'alimentació conscient que és el que posem sobre la taula en el que es treballa la nutrició i també es treballa la psicologia, que és el que comentaves tu, no? Que va molt de la mà. L'alimentació conscient és l'atenció plena en l'alimentació. Què vol dir? Això no és una manera de fer com una dieta estricta, no hi ha restriccions, simplement és posar una mica de focus quan estic menjant. Perquè la vida ens porta a anar sempre ràpid, a menjar ràpid, menjo corrents, vaig a la feina, tot, i hem de parar una mica a menjar amb consciència i dir, bueno, estic fent aquest àpat i igual que si estigués fent, bueno, pues estic present en alguns moments de la meva vida, pues també hem de menjar, que a vegades no li donem aquesta prioritat.
Estem presents en alguns moments, però no en gaires, perquè no en gaires. Com que la vida, no, ens porta a deixar d'estar presents, a sempre pensar en la següent cosa que hem de fer, I llavors, com és possible que haguem deixat de prestar atenció a una cosa tan bàsica com és alimentar-nos, no? Això suposo que us ho trobeu, no, Elena?
Sí, com dius, és una cosa superbàsica i a més forma part del nostre benestar emocional. És a dir, si no tenim una alimentació saludable, doncs pot ser que estiguem més irritables, pot ser que estiguem més cansats, no? I això a la vegada ho podem relacionar amb alguns efectes de malestar emocional. I a vegades s'han de ficar les coses una mica en ordre i dir, bueno, com estic organitzant jo el meu dia a dia, com m'està afectant això en la meva alimentació, en la meva estructura i també tots els conceptes que tenim relacionats amb els aliments. És a dir, l'alimentació forma part de la nostra cultura, forma part del ser humà, de tota la història. Nosaltres celebrem el menjar, ens unim amb el menjar, li fiquem uns atributs, uns significats al menjar, i això pot estar relacionat amb el nostre dia a dia. I depèn de com, si entrem una mica en aquest pilot automàtic, podem perdre'ns del debat del dia a dia, no? De dir, ja no sé què estic fent, això em porta a dir, pues m'agafo això preparat, m'ho menjo ràpid, no m'estego, m'atraganto, pot ser que m'ennuagui, pot ser que després tingui digestions difícils, i, bueno, igual m'estic trobant malament, no tant per el que menjo, que també, sinó per com estic fent tot això.
Clar, una cosa és el com i després el què, no? Per tant, aquí és important una mica tot, fins i tot parlàvem en tertúlies i hem fet algun reportatge sobre que hem deixat de cuinar com a societat, no? Que és com la primera passa de poder després gaudir d'un àpat que t'has preparat amb estima, amb doncs, un temps determinat, no? On cuinar també sabem que ens reconnecta com molt i que també és una manera doncs, de dedicar-te temps a tu mateixa. Això ara sembla que des de les grans multinacionals també han obert els lineals o els han ampliat moltíssim, no? De menjar preparat. I per tant ja no es pensa tant en fer cuines grans, sinó que cada cop siguin més petites perquè ja no cuinarem en endavant. Això és increïble,
no? El que comentaves tu, no? De gaudir de fer l'àpat, de comentar-lo amb qui ho estàs fent, de després mirar si t'ha quedat bé, si no, si t'agrada, si no, si aquest portava més sal, les textures, tot el que són sabors, si m'agrada, si no, tot això s'està perdent i és per el que comentava l'Elena, no? De aquest dia a dia que ens emporta i és el que comentes, no? Que tot és preparat ho faig al microones 2 minuts, que són ja plats preparats, que clar, això també portarà additius, sal, una altra manera d'aliments, però sí que s'ha perdut, sí.
Clar, sobretot que no sabem què porta, no? I que no ho hem preparat nosaltres, que no hi hem pensat, sinó que simplement gairebé respon, no? A una necessitat bàsica, però que no cobreix la resta de necessitats. Per on podem començar? Perquè jo crec que potser molta gent pensa, no, sí que faig l'alimentació conscient. Però segur que podem millorar una mica en aquest sentit. Quines són les coses així que podríem canviar fàcil per tornar a connectar amb aquesta part d'alimentar-nos?
Sí, nosaltres sempre comentem a les sessions que tenim, no? Primer una mica d'observació individual, de dir, bueno, què estic fent, perquè a vegades és això, anem tan de pressa que no sabem ni què estem menjant. Com faig sempre la misma llista de la compra, faig sempre els mateixos dinars i tot, no sé, llavors observar-se una mica i dir, vale, què estic fent? I quan menjo, com estic menjant? Molt ràpid, no? El que comentava, m'ennuego, sí, no? Mastego la llengua, el que sigui, i és com, bueno, això és que estàs anant molt ràpid. Llavors, ostres. Primer, observar-te i dir, vale, què està passant? Sobretot, que també ho comentem molt, evitar tot el que són judicis, perquè a vegades fem algunes ingestes que poden ser menys o menys saludables, i ens quedem allà atrapats en dir, he fet això, i mirar una mica de bueno, com m'estic parlant, també. Que entra dintre d'una alimentació conscient, però també de com jo em parlo a mi mateixa.
És molt, molt important, sí. Això que diu la Maria, de hi ha una cultura de la dieta molt instaurada, una cultura de la dieta restrictiva molt instaurada, aleshores estem com molt rígids en quant a això és sa, això no és sa, això és bo, això no és bo. això no ho hauria d'estar fent, no m'hauria d'estar menjant, no m'hauria d'haver comprat aquests croissants perquè no sé què, no, no. Llavors és on entra la rumiació i ja directament ens anem d'aquesta part conscient i pot ser que passem tot el dia pensant en el menjar, en què he menjat, pot ser, i què he esmorzat. Llavors, si he esmorzat això, dinaré això. Si he dinat molt, si he tingut un àpat molt pesat, llavors igual ja no sopo. I comencem ja amb aquests jocs de restricció sí, de o de compensació. Sí. I és aquí on entra tota la part més de psicològica, de treballar el pensament, a nivell emocional, com es gestiona aquesta culpa, no? De m'he menjat tot això i ara això què significa? Perquè jo ho estava fent tot superbé i per aquí, no? Entra com la capacitat de cadascun quan a vegades ha sigut per el ritme de la vida. Per mi el més important seria l'estructura. Molts cops diem, és molt important l'estructura. De dir, pot ser que si, tant si hi ha una disminució de la gana, podem mantenir un 3 menjars al dia, d'esmorzar, dinar, sopar. Sí que pot ser que es redueixin quantitats, però en cap moment treure àpats. Més a nivell psicològic, perquè després pot ser que ens doni com aquest rebote, no?, que diem. I després, quan hi ha un augment de la gana, que a vegades pot ser, o sigui, és un símptoma de malestar emocional, l'augment o disminució, quan veiem que se'ns està, pot ser, d'allò que menges i dius, ai, és que menjo i no acabo de tenir aquesta sensació de sacietat. No sé què em passa. Llavors, això pot donar una sensació de descontrol. Llavors, aquí intentarem augmentar les ingestes. És a dir, en comptes de 3, doncs fiquem 5. Si més d'aquestes 5 vols fer una altra ingesta, doncs una altra ingesta. Però més que res per no perdre el control en alguna de les ingestes i per no entrar en aquest loop de compensacions. Perquè pot ser que jo vagi a dinar, no hagi esmorzat, perquè en aquell moment no tenia gana, sí, però igual sí que tenia gana. L'únic que passa que estava en modo superràpido.
Clar.
Aleshores, doncs, em menjo el plat saludable i després 4 o 5 coses més. M'atipo, tinc una sensació desagradable, tinc una sensació de pèrdua de control, una sensació de culpa.
Em culpabilitzo, no? I a partir d'aquí compenso amb...
Aleshores ja no breno. Sí. No breno perquè, clar, ja he menjat molt. Llavors igual ja sopo el típico iogurt.
És que tota l'estona són restriccions, compensacions, i llavors em deixo portar per aquesta manera de fer i ja és a dir, bueno, per un moment i a veure què estic fent. I si tinc aquestes restriccions i compensacions, sí que sempre diem fer aquestes 5 ingestes. Perquè sempre estiguis una mica conscient del que estàs menjant i també per fer-te una mica conscient de les sensacions de gana i sacietat, perquè a vegades quan estàs molt desregulat no saps quan tens gana, quan ja t'has atipat i no saps, i llavors fer una mica d'estructura.
Aquí la gent que ha fet moltes dietes continuades moltes vegades perd aquest control, no? Aquesta sensació directament, sí, perquè clar, se t'ha ensenyat tant en una estructura tan rígida, no?, que realment és difícil tornar a reconnectar amb aquesta part, no? Però és essencial, ho veiem amb els nens, no? Moltes vegades, que és com, mira, és que tinc gana i són les 4 de la tarda, i tu dius, vale, no? I són coses que també els com obliguem en unes estructures molt més fixes i ells ho tenen molt clar, o li has fet un plat i diu, és que mira, ja està, vull fins aquí, no? I a vegades, clar, també venim d'això de que se'ns ha obligat a acabar-nos X aliments, no? De tot això, que ara ja jo crec que les famílies estan avançant en això, no? Però en no desconnectar-nos tant dels propis senyals.
Sí, és que teníem... és que teníem com també una educació de dir, és que quan el que comentaves, no? Si no t'ho acabes, no pots aixecar-te de la taula. Primer t'has de menjar això, si no, no hi haurà postre. O si et portes bé, et compraré una llaminadura... Clar,
com
és
no?
Que tot això
cercle,
és
no?
Una relació amb el menjar, de dir, bueno, si jo faig les coses bé, m'ho mereixo.
Clar.
Si jo faig malament, pues, em puc castigar amb restriccions o amb un afartament. O sigui que pot passar que tu ja tens aprendida aquestes conductes de fer des de sempre,
sí,
aunque sigui d'una altra manera, i és la teva manera de fer, perquè ho has aprengut així.
Després, Helena, això de... Tu parlaves, no?, dels comentaris, que a vegades la rumiació, no?, de he menjat una cosa que no era saludable, però és veritat que a nivell de societat, és que són comentaris que es donen de manera continuada, reiterada, que cada dia coneguts, familiars, amics fan constantment, no? I que, per tant, costa molt sortir d'aquí, sí, perquè al final dius, ostres...
Propis i dels altres. Sí, també és important tenir en compte, la indústria alimentària és molt potent i treballa amb els anuncis. Aleshores, també et diran, és el que tenim atribuït, no? Una persona que porta una alimentació saludable, la verdura, la no sé què, serà una persona compromesa amb força de voluntat, que jo no m'agrada gens aquest concepte, o sigui, crec que és una trampa, perquè molts cops no té res a veure la força de voluntat, i una altra persona que igual és... té una ingesta més de dolços o d'una altra manera, no? Li atribuïm com uns valors diferents i dius, com pot ser que depèn del que ingereixis sigui, et defineixi com a persona, no? Quan en realitat no té res a veure. Aleshores, per mi és important reflexionar, sí, és en quant a alimentació conscient, dins d'aquest conscient també és reflexionar quines coses li atribueixo jo al menjar. Quin significat té per mi una amanida? Quin significat té per mi un plat de pasta? Que em mengi uns donetes, un donut o una tableta de xocolata, no? Què significa per mi que m'ho estigui menjant? Pues el que deia la Maria, no? Igual, és un premi, és un càstig, és alguna cosa que he fet jo automàtica? Què està passant? Només per reflexionar, a vegades, sobretot al principi, quan volem començar a millorar en aquest aspecte, jo sempre dic, no canvieu res encara. Primer anem a veure què està passant, perquè si traiem el que ens està funcionant, ens deixem sense eines per afrontar. Aleshores, si jo m'ho estava regulant a nivell emocional, amb l'alimentació,
clar,
i em trobo en un moment de desregulació i m'elimino el que m'estava funcionant, em quedo amb les mans buides. Aleshores, primer és observar. Ah, vale, doncs, igual la meva única eina de regulació emocional és amb l'alimentació. Que l'alimentació emocional és poc saludable? No. És poc saludable tenir-ho com a única eina de gestió emocional.
Ah, sí, sí.
Com algo único. Però si tu decideixes a consciència de dir, mira, avui, perquè em ve de gust, perquè jo què sé, tinc una emoció X... m'ho vull gestionar amb alimentació, doncs pues ok, cap endavant, però a sabiendes, jo sempre diria a sabiendes ho fem, però no una mica amb aquest, no?
Sí, que facis perquè ho has fet sempre així, sí, perquè no estàs estàs invalidant la teva emoció perquè ho estàs tapant a un aliment.
Hi ha una certa por a perdre el control. Sí. Si et deixes portar per l'alimentació conscient, com hem estat bombardejats, no? Amb aquesta sensació d'èxit i fracàs, de si ets un drop o o tens molta força de voluntat, penses que si surts d'aquestes regles estrictes que tu mateix t'has posat en un moment donat, doncs seràs un dropo, seràs un fracàs, yeah, i a més només t'alimentaràs a base d'aliments
d'aquesta manera, no, de les mans, no?
Mai no et vindrà de gust una amanida, mai no et vindrà de gust, i això quan un cop ho fas amb tota la por del món, te n'adones que no és així, no? Que al final el cos et porta cap a coses que són absolutament saludables i que treure el control estricte moltes vegades porta a que sàpigues el que realment et convé en cada moment, però aquest pas de perdre el control és molt difícil.
Sí, i hi ha molta por. Sí, jo crec que la sensació de seguretat és algo que busquem tots, clar, els sers humans. Aleshores, una sensació d'inseguretat, de pèrdua de control, ens posa a tots amb alerta. Aleshores, sí que pot ser de que quan volem entrar en un cert equilibri, en una certa balança, quan estem en una altra banda, quan comencem a jugar a buscar la balança, pot ser que a vegades fem una mica de pop cap a l'altre costat mentre estem buscant l'equilibri, però en cap moment serà un de a lo loco, de setmanat de les mans totalment. Per mi també, algo superimportant quan has comentat allò dels infants,
sí,
és que ara pot ser que per dinàmiques sociolaborals estem perdent els hàbits alimentaris més enllà dels aliments, sinó com més conductuals, humans.
De menjar amb ells.
De menjar a la taula, que els infants aprenen a través de l'observació i a la imitació. Aleshores, jo considero super mega important el poder sentar-nos a taula i menjar tots, sense la tele, sinó conversant. Pot ser un espai d'autocura, és algo que durant tota la història ha passat, que tothom s'ha sentat, i a més era un moment com super sagrat, que s'agraïa l'aliment, s'agraïa, perquè l'aliment és seguretat, perquè vol dir subsistència, clar. Clar, clar. Aleshores, és algo a lo que sempre s'havia agraït i s'havia ficat tothom a taula, un moment de silenci, caiem en consciència, llavors mengem. I és algo que s'està perdent i estem veient unes conseqüències d'això, sobretot amb alimentació infantil, no? Que a vegades pot haver-hi, pues, això, alguna desregulació, de... que pot ser que estiguin perdent una mica el coneixement de com menjar a nivell d'hàbits, hàbits més conductuals, em refereixo.
Sí, el fet de, per exemple, preparar en família el dinar.
Sí.
I, no?, tenir un dissabte, anar a comprar, preparar el dinar, estar compartint la cuina, aprenent coses que et sembla com fascinant, no?, la cuina en un moment donat, i després seure a taula i menjar-te allò, clar, és una cosa que segurament aquesta generació està perdent, no?, perquè treballem, perquè doncs, tenim altres prioritats, però és veritat que, que això segurament no és casualitat i que...
O amb les noves tecnologia, sí, o sigui, està la tele posada, amb el mòbil a la taula, llavors estic fent de tot, menys menjar.
Clar.
Aleshores, clar, pot ser pues, que m'acabi el plat i digui...
No sé ni què menjar.
No, què ha passat? I ara què? Tinc més gana. Però és gana o és que no m'he enterat de res, no? Com... I això és més, seria el conscient.
Quins beneficis té tornar aquesta consciència, aquesta alimentació conscient? Per què hauríem tothom de menjar així? Sense pantalles, també.
Sí, primer, bueno, a nivell més físic-nutricional t'acosta a les sensacions de gana i sacietat, ajuda a que les digestions siguin millors a nivell físic, perquè no tant per estar mastegant tants cops X, perquè abans es deia
sí,
estar mastegant,
has de fer 20 vegades,
no fa falta. Però sí que quan es fa que ho fas amb consciència, tot el que són enzims salivars, tot el que són a nivell gàstric, d'estomacal, tot fa una funció, també s'activa el parasimpàtic, que fa aquesta relaxació després de la ingesta. O sigui que tot, hi ha molts beneficis també a nivell físic. També quan tu veus que tens aquesta bona gestió, també això et fa una bona sensació d'autogestió, de que puc fer aquestes coses i que em valido aquestes coses.
Doncs és un tema interessantíssim, i a més doncs prèvia al Nadal, sí, on el menjar és un focus d'atenció, no? És gairebé el que ens uneix en totes aquestes dates, però que també es converteix una mica en una tortura, no?, per aquesta por al sortir del control. Quines són les premisses que ens podrien ajudar en aquests dies que ens esperen de Nadal, on molta gent doncs aprofita i s'afarta fins al final perquè començarà dieta estricta després de Reis. Sí. D'altra gent intenta cancel·lar cites precisament per no exposar-se a aquests tipus de menjar. Com ho hauríem d'encarar?
Encarar-ho en cap on poso el focus, és a dir, quin és el meu objectiu principal d'aquesta reunió familiar? Estar present amb i compartint amb aquestes persones, o el menjar, no? Perquè molts cops fiquem només el nostre focus al menjar, i això ens és com que ens acaba condicionant tota la nostra experiència del Nadal, no? Que sí, que el menjar és una part més, però no és només això. Igual, com has dit, no? Igual hi ha persones que ja porten 2 setmanes preparant-se de dir, bueno, començo a menjar més verdureta perquè sé que després... Sí. Llavors, aquí el que estic fent és organitzant-me una compensació a llarga durada. Bé, això, per començar, no és gens saludable. Per molt que encara no hagi passat ningú tipus d'afartament, ja aquesta dinàmica,
ja
zero per zero, no. Aleshores, sí que, em reitero, és superimportant aquesta observació, perquè molts cops... Clar, el Nadal no és agradable per tothom i pot ser que les relacions familiars tampoc siguin les més amables, ¿vale? En aquest cas, pot ser que jo en la taula m'estigui sentint incòmoda, pot ser que m'estigui sentint més neguitosa, i això m'estigui fent que jo vagi fent més pica. I aquí hi ha una sensació de pèrdua de control. Però què està passant? Que m'estic sentint d'una manera degut a les relacions que estic tenint ara, no perquè jo tingui ganes de menjar-me 4 torrons a la vegada.
Clar, sí? Són les eines que comentàvem abans.
Total. I aleshores també posar una mica l'ull en, vale, en comptes de centrar-me tant en aquesta rumiació i obsessivitat de m'he menjat 4 torrons avui i llavors demà me'n menjaré... Això de dir, vale, el que m'he menjat i demà ho torno a pensar. I aquí sí que hi ha d'haver una autodirecció molt clara cap als pensaments.
Doncs hem d'acabar aquí, però ha estat un tema interessantíssim. Moltíssimes gràcies i esperem que tothom pugui gaudir també del Nadal sense aquest sentiment de culpabilitat. Sí. Que vagi molt bé, un plaer.